Ja portem unes quantes seccions parlant de nutrició esportiva i estem descobrint les possibilitats que té a adoptar determinades estratègies, per exemple, per millorar el rendiment i per altres qüestions, però és que això de la nutrició esportiva va molt més enllà, perquè fins i tot és possible doncs, determinar què ha de menjar una persona quan no està entrenant, quan ha tingut una lesió i ha d'aturar el seu ritme d'entrenament i ha d'estar a casa seva, pràcticament, al sofà, o fent entrenaments molt puntuals, molt lleugers, per mantenir-se. Que dius, es pot millorar una lesió o es pot reduir el temps de lesió o reduir el temps de recuperació a través de l'alimentació? No ho sé. Ara veurem quines estratègies podem adoptar si tenim una lesió i, com sempre, ho fem amb el Jaume Jiménez, que és dietista, nutricionista, especialista en nutrició esportiva, director i fundador de Nutritional Coaching i coordinador de la màster en nutrició esportiva de la UB. Jaume, bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Escolta, es poden fer coses si estàs lesionat amb l'alimentació?
S'han de fer coses.
S'han de fer. Molt bé. I què aconseguirem fent aquestes coses que s'han de fer? Potencialment, idealment, què podríem arribar a aconseguir?
Correcte. Bueno, el que és molt perjudicial per un esportista és justament una lesió. Perquè sí. Passa d'una situació on té un rendiment esportiu bo i una forma física correcta, està pràcticament, com tu deies, al sofà de casa durant unes setmanes. Llavors, quan menys temps estigui aturat, doncs millor, perquè menys afectarà el seu rendiment. Llavors, aquí la nutrició també pot ajudar.
Val. Suposo que molta gent estarà pensant automàticament en coses que tu ens corregiràs. Ui, menjaré moltes proteïnes perquè, clar, com que estaré al sofà tota l'estona, millor que el múscul rebi els nutrients que necessita. Però potser les coses no van per aquí, no?
A veure, sí, és veritat. Com tot, sempre hi ha algú de veritat. La proteïna és un nutrient interessant per l'esportista que es lesiona, però ara recents investigacions sí que parlen de que hi ha una sèrie de substàncies que poden ajudar, sobretot si la lesió és de tipus muscular, a escurçar molt el període i ajudar a aconseguir una altra vegada el ritme competitiu en un temps una miqueta més curt, que això és important.
Ara hi ha gent enganxada a la ràdio, segurament. Va, doncs quines són aquestes substàncies?
Sí, a veure, el que nosaltres parlarem sempre serà substàncies que han demostrat realment que tenen eficàcia sota criteris d'evidència científica. La primera substància, que és molt coneguda també en l'àmbit de l'esport, és el monohidrato de creatina. Uh-huh. El monohidrato de creatina habitualment es pren com un voluminitzador, no? Ho pren la gent que, per exemple, fa fisioculturisme per augmentar el volum muscular. Sí que és veritat que ha demostrat que té un efecte interessant, però en el tema de lesió, que és on nosaltres treballarem, s'ha vist que una dosi de 3 grams de monohidrato de creatina presa cada dia, que es pot prendre, per exemple, doncs amb un iogurt, o es pot prendre amb un suc, perquè normalment no és molt, molt dolent de prendre, són uns polvos de color blanc, però no tenen pràcticament sabor. Això s'ha vist que pot ajudar, per una banda, a reduir el deteriorament muscular propi d'una inactivitat, o sigui, estar, per exemple, en un llit o estar en un sofà o deixar de fer esport per una lesió. I després, per una altra banda, també pot ajudar, quan l'esportista comença la recuperació, a escurçar aquest període una mica de convalescència. Per tant, estem parlant d'un producte interessant tant en el moment que està immobilitzat per reduir la pèrdua de massa muscular, que és molt perjudicial per l'esportista, com després per aconseguir el millor to muscular una vegada ja s'ha reincorporat i està fent doncs, fisioteràpia o està fent ja una miqueta d'entrenament.
I on trobem el monohidrato de creatina? En un supermercat, en una farmàcia, en una ferreteria?
A veure, la creatina nosaltres la podem fabricar a partir d'alguns aminoàcids, el que passa que en aquestes dosis de 3 grams és impossible i tenim que recórrer un suplement. Avui dia el que és important és comprar-ho a tendes especialitzades que tinguin aquest producte, monohidrato de creatina. És important també que escollin doncs, home, una marca que doni confiança. Jo sempre recomano cases comercials que puguem consultar, no?, si tenen visitador mèdic, sobretot una mica amb el tema de la qualitat del producte, sobretot si són esportistes professionals que tenen control antidopatge, doncs això és un tema que s'ha de mirar molt per evitar problemes, perquè sí que és veritat que molts dels productes que porten monohidrato de creatina, doncs, home, si es compren per internet, Estats Units, Xina, doncs és possible que estiguin contaminats i això pot ser més perjudicial que la pròpia lesió.
Perfecte. Molt bé. Per tant, primer, monohidrato de creatina, el monohidrat de creatina. Què més?
Sí, després hi ha un altre producte que és té un nom molt fàcil, que és el beta-hidroximetilbutirato, HMB.
L'HMB.
És un metabolit d'un aminoàcid, que és la leucina, que nosaltres normalment podem prendre amb l'alimentació fàcilment, però una petita part de la leucina es transforma en HMB. S'ha vist que aquest producte podria ajudar també en períodes d'inactivitat o recuperació, sobretot si les lesions són de tipus muscular. Insisteixo, si la lesió és muscular, però la lesió a l'esportista pot ser de moltes menes. Si és important, aquest producte normalment se sol prendre amb pastilles, normalment amb pastilles, i la dosi són 3 grams al dia.
També.
Normalment, doncs, matí, migdia i nit seria una bona opció, tot i que s'ha vist que el monohidrato de creatina és com més potent per aquest tema, podria ser un complement sinèrgic amb la creatina. O sigui,
podem prendre els dos.
Exacte.
Eh?
De fet, hi ha al mercat productes enfocats ja principalment per aquest tipus de situacions de lesió que ja porten la dosi correcta de monohidrato de creatina amb HMB. Va. Pot ser un producte també interessant per aquest tema. Per una altra banda, també ens ajudaria a reduir la pèrdua de massa muscular pròpia de la inactivitat i, per una altra banda, també ens pot ajudar a escurçar el període, diguéssim, de readaptació novament, no? Perquè s'ha vist que l'HMB pot ser més efectiu en gent menys entrenada que en gent molt entrenada. Per tant, un esportista que hagi estat al dique seco un període de temps i vol posar-se a to relativament ràpid, evidentment amb les limitacions que suposi, a l'HMB pot ser un producte també molt interessant.
Molt bé. M'he deixat de preguntar-te abans, i t'ho faig ara amb l'HMB, però també amb la creatina. Això té algun efecte secundari, alguna conseqüència indesitjada o alguna contraindicació?
En principi, no. A veure, el monohidrato de creatina, com qualsevol altre producte, s'ha de mirar que no hi hagi una patologia renal de base, que és poc habitual. Sí que el monohidrato de creatina provoca un lleu increment de pes, però això es fa a partir d'aigua, o sigui que no és greix, i la HMB en principi no genera cap problema. Fas bé a preguntar-ho perquè, evidentment, aquestes suplementacions, des del meu punt de vista, sempre tindria que ser un professional de la salut el que les pautés per saber exactament la dosi i monitoritzar molt bé l'evolució, perquè tot s'ha de prendre amb un objectiu i s'ha de deixar de prendre quan ja s'ha aconseguit.
Correcte, molt bé. Molt bé. Per tant, el d'avui és obrir una finestra, no és una... No és allò un diagnòstic i una llista de coses que s'han de fer, sinó una porta oberta per mirar possibilitats. Després hi consultar amb un professional sempre. Hem parlat de la creatina, de l'HMB. Què més?
Sí, després tenim els àcids grassos omega-3, de la sèrie omega-3, tot i que es poden aconseguir amb l'alimentació. Clar, quan estem parlant de dosis per persones lesionades, estaríem parlant d'una dosi aproximadament d'uns 2 grams. Clar, això és molt difícil cobrir-ho amb l'alimentació, per tant, també tindríem que recórrer al suplement. Això venen unes perles, que sembla que el que pot ajudar és els omega-3 a que el cos fabriqui una sèrie de substàncies que es diuen protectines i resolvines, que unes...
Ho diuen tot, amb el nom, ja.
Sí, per això. Això és, diguéssim que el propi cos ho pot sintetitzar a partir d'aquests àcids grassos, i llavors el que fan, per una banda, és protegir i, per una altra, ajudar a la resolució de processos inflamatoris. Els omega-3 es podrien donar tant en lesió muscular com en qualsevol altre tipus de lesió que hi hagués un component inflamatori.
Quan estem parlant d'omega-3, clar, estem parlant d'una llarga llista d'àcids grassos, alguns en concret o no?
Sí, principalment els EPA i DHA, que tenen també un nom molt fàcil, que són les sigles de eicosapentaenoico
i docosahexaenoico.
Quedem-nos en EPA i DHA. Són productes que podem trobar avui dia també a tendes especialitzades, no? També és molt important en aquest tema escollir cases que ens garanteixin que aquestes perles estan lliures de metalls pesats, perquè es fa a partir d'oli de peix, que pot estar contaminat amb mercuri, metilmercuri, llavors també és important que quan comprem aquest producte pues és com tot, el preu. Hi ha perles d'omega 3 de 6 euros i hi ha perles d'omega 3 de 60 euros. No, això no vol dir que s'ha de comprar el de 60, però hem d'assegurar-nos que el producte no ens generarà cap mena de problema.
Perfecte. Molt bé, doncs omega 3 DHA, docosahexaenoico i EPA eicosapentaenoico.
Correcte.
Molt bé, veus com m'estava atent jo també? Molt bé, perfecte. Creatina, HMB, omega 3.
Sí, després una deficiència molt freqüent que s'està veient en esportistes és la vitamina D. La vitamina D és una vitamina que normalment es troba a productes com el peix blau, com els làctics sencers. Clar, normalment a l'esportista, com està de moda prendre tot sense greix o molt reduït en greix, hi ha una deficiència de la ingesta d'aquesta vitamina. També és veritat que el sol ens pot ajudar, però el problema que tenim és que avui dia pues, la radiació solar es fa mitjançant cremes protectores, llavors podem tenir una deficiència. Si és el cas, s'ha vist que la deficiència de vitamina D en esportistes el que pot provocar és dificultat en el procés de recuperació i pot provocar més dolor muscular. I un tema molt important també és que es relaciona directament la deficiència de vitamina D amb fractures per estrès. Fractura per estrès és un problema greu perquè pot provocar que l'esportista estigui alguns mesos, fins i tot, sense poder fer esport. I s'ha vist que una deficiència de vitamina D pot incrementar 2-3 punts el risc de fractura per estrès. Per tant, avui dia, afortunadament, les analítiques bàsiques ja integren el nivell de vitamina D a la sang. S'ha de mirar aquest nivell de vitamina D i en el cas de que hi hagi deficiència, doncs s'ha de suplementar també amb perles de vitamina D. És important també que tinguem en compte que la suplementació també ha d'estar supervisada per un professional de la salut per evitar qualsevol tipus de problema.
I en aquest cas de la vitamina D, que fins fa poc això és una analítica que no te la feien a la Seguretat Social, ara sí que la pots demanar?
Sí, ara en principi no té cap mena de problema, el metge de capçalera te la pot fer, entra dintre d'un protocol bàsic d'analítica, per tant és molt interessant. I s'ha vist sobretot que això és un tema ja que transcendeix una mica de la lesió, que els esportistes que tenen una deficiència de vitamina D i recuperen les dosis de vitamina D milloren el seu rendiment perquè hi havia una deficiència, perquè la vitamina D ajuda al correcte funcionament del múscul esquelètic. Per tant, estem parlant d'un tema interessant i inclús també això per esportistes del rendiment, que sé que tenim algun que ens escolta, hem de tenir en compte que durant una temporada es poden fer una analítica, sortir nivells baixos de vitamina D, suplementar, però, tot i que estiguin suplementats, en analítiques següents continua sortint deficiència. Això no vol dir que sigui problemàtic, però vol dir que hi ha un ús tan gran de la vitamina D que, tot i suplementant, es manté en deficiència. Evidentment, no tenim res a fer amb això, continuar suplementant, i d'aquesta manera reduirem molt més el risc de deficiència. Per tant, que ningú s'espanti si comença a prendre vitamina D, supervisat per un professional de la salut, i veu que no remunta, perquè si són temporades molt exigents, és difícil arribar a un punt de suficiència per al gran ús que s'està fent d'aquesta vitamina.
Alguna vegada hem parlat de la vitamina D al programa, aquesta vitamina que és una hormona, pràcticament.
Sí, sí, sí.
I el Jaume ha dit una cosa interessant, que moltes vegades estem confosos amb el nivell de vitamines que necessiten els esportistes i pensem, un esportista necessita més vitamines perquè les vitamines ajuden a rendir. Només millora el rendiment si tens deficiència de vitamines, per prendre'n més no milloraràs el rendiment.
Exacte, les vitamines milloren quan hi ha una deficiència prèvia.
Però si estàs bé, no et millorarà el rendiment.
S'ha de menjar bé.
Sempre, a nivell popular sempre es confon molt més vitamines amb més energia, no? Com si hi hagués una relació directa, i només hi ha una relació directa quan hi ha un problema de deficiència. No?
Exacte.
Hem d'anar acabant. Alguna cosa més, Jaume?
Bueno, bàsicament, simplement, a modo
de resum.
Sí, bueno, de resum.
I afegim
parlar dos productes. Un és la cúrcuma, molt interessant, que ja parlarem un dia largo y tendido de la cúrcuma.
Molt bé.
I després també el suc de cirera agria.
Molt bé.
Que també s'ha vist que poden ser dos productes a nivell antiinflamatori molt interessants. La cúrcuma, el suc de cirera àgria,
sí,
que ja es comercialitza. Podem trobar avui dia sucs d'aquest tipus de producte. I després no m'agradaria oblidar-me d'un producte que jo he sigut molt crític durant molt de temps. Ara continuo sent crític, però menys.
Però tant.
Que és el tema de la gelatina amb col·làgen i la vitamina C. Sembla que, bueno, hi ha investigacions que sembla que poden ser interessants, però de moment, a dia d'avui, encara hem de ser cuidadosos amb la recomanació. El que hem comentat abans sí que, evidentment, té molta més evidència. Col·làgen i vitamina C, doncs, bueno, sembla que els estudis són interessants, els que vindran. Segurament ja parlarem d'això quan tinguem una mica més d'evidència.
Vale, perfecte. Doncs aquestes són les recomanacions que faria el Jaume per a esportistes que necessitin realment reduir el temps de recuperació, que vulguin tornar a posar-s'hi ràpid. Evidentment, per un esportista com puc ser jo, que mira, escolta, si estàs 2 mesos més al sofà no passa res, però si ets el Messi potser t'interessa recuperar-te com més ràpid aviat, perquè cada minut que passes al sofà són molts milions d'euros que perd algú en algun lloc del món. Jaume Jiménez, moltes gràcies.
A vosaltres per la invitació.